Babolinka Books. Bé, doncs, per qui no ho sàpiga, perquè potser ja hi ha molta gent aquí que ens està escoltant que ho sap, eh? Babolinka Books és una editorial que va néixer fa no gaire i va néixer de la mà de Mar González, una sitgetana que en determinat moment a la seva vida va decidir que volia fer un canvi professional i alhora un canvi de vida i alhora professional, ara ens ho explicarà, i això la va portar cap al món editorial, un món que per cert no era el seu. Es va aventurar a emprendre quelcom que estem veient sovint en moltes dones, coincidint a més amb el moment de la maternitat. Sabem que és un punt d'inflexió per moltes dones que decideixen fer un gir a la seva vida i són valentes, dones valentes, emprenedores, i que decideixen doncs engegar projectes. En aquest cas, un editorial, que d'entrada podríem pensar que no sabem si és el projecte que porti doncs més guanys o més beneficis, però en qualsevol cas sí que és un projecte que li aporta il·lusió, i sense il·lusió difícilment es pot viure. Mar González, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carola. Estic superfeliç d'estar aquí amb vosaltres. Bon dia.
I nosaltres de que ens acompanyis i estiguis disposada a conversar una estoneta per parlar de Babolinka Books, d'aquesta editorial i d'aquesta aventura en la que vas decidir entrar. Quan, Mar?
Doncs mira, exactament, l'editorial va néixer a l'octubre del 2013, però, clar, com tot projecte ja feia un temps que estava gestant-se dins meu, i com bé has dit, va ser un projecte que, de fet, era el somni que tenia. Ja tenia l'antic ofici, que era publicista, era creativa publicitària, però els llibres han sigut sempre la meva passió, la meva devoció, i era un somni que perseguia i que realment, doncs, quan vaig ser mare, que és una experiència molt catàrtica, i va ser llavors que vaig veure que, no, com que ho poses tot a la balança, i vaig pensar que volia fer alguna cosa al món millor que vendre productes que ningú necessita, i que volia fer-me una miqueta millor, i vaig pensar que a través dels llibres, doncs, que era la meva passió, ho podria intentar, i així va néixer l'editorial.
Doncs el que dèiem, aquest moment de la maternitat, que és punt d'inflexió per tantes i tantes dones, que d'alguna manera ensenya aquesta valentia, no?, del gènere femení, moltes vegades, de llançar-se al buit, perquè no sé si una mica era llançar-se al buit, perquè ens has parlat de que arrenca el 2013, que tots recordarem que no va ser un any, diguéssim, massa positiu tampoc. Estàvem en plena crisi econòmica el 2013 i deixaves un món que era el de la publicitat, un món, entenc, que s'entén o que es veu abundant, no?, un món de certa abundància econòmica, per entrar en un món que és el dels llibres, el món editorial, que probablement és contraposat, no?, al món publicitari.
És contraposat perquè un món és tot cap enfora i el món de l'edició és tot cap endins, en el sentit de que el que busques és que el teu lector tingui un moment d'introspecció quan estàs fent lectura i autònoma, o busques a casa o a les escoles un moment d'introspecció compartit a través de la lectura. Llavors, ja per començar, és totalment antagònic, no? Però sí, va ser un moment molt dur per néixer, el 2013, en plena crisi, però tothom em deia que ja només podia anar cap amunt, perquè cap avall era difícil. I recordo que va ser un acte, quan vaig voler posar en marxa l'editorial, vaig fer una presentació, recordo, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya de Barcelona, i vaig pensar, qui dimonis vindrà a veure una editorial que neix amb una persona que no és del gremi, del RAM? I vaig picar a la porta d'algú a qui tenia molta admiració, que era el Carles Capdevila, que va fundar el diari Ara.
Sí.
I vaig demanar el gran favor, sense conèixer-me de res, que vingués a fer-me de padrí a la presentació, perquè sabia que era un gran orador i, com que jo no en sabia gaire, segur que la diada seria un èxit. I va venir de forma totalment altruista, i quan em va presentar va dir: he vingut perquè la mare està boja. I a mi és el que em van dir quan vaig posar en marxa el diari ara, que estava boig, que què feia obrint un diari quan estava tot ja tan donat i servit, no?, en el món dels mitjans de comunicació. I he vingut perquè la mare és boja, perquè ve a posar en marxa un projecte editorial en plena crisi, infantil i juvenil, que desgraciadament en el nostre sector encara està considerat un gènere menor. I jo crec que em va donar l'àngel que tenia el Carles, me'l va encomanar, perquè la veritat és que l'editorial és difícil, el món de la cultura és molt difícil, però els resultats són bons, l'acollida és excel·lent i segur que el Carles hi va tenir alguna cosa a veure en el bateig.
Home, millor padrí difícilment el podries haver aconseguit, perquè tots recordem el Carles com un gran periodista i com un gran orador, el que deies, i frases i reflexions de Carles Capdevila han quedat per la posteritat i ens queden el record a tots per la posteritat. Per tant, entenc que allò va ser un fort impuls, que et digués que sí. Deuries també aquí treure, no?, totes les teves armes de copy, no?, i de publicista per convèncer-lo, Segurament et va servir d'alguna manera.
Bueno, la veritat és que va ser un correu molt, molt d'estómac, molt visceral, de dir-li, t'admiro i vull que la meva editorial tingui un bon inici i que la màxima gent possible se n'assabenti. I també és veritat que va haver-hi pel mig la persona que ara porta la premsa de l'editorial, que té certs contactes amb els mitjans, i ella va intercedir-hi, però de veritat que va ser una decisió totalment lliure d'ell, generosa, espontània, i bueno, és un regal que m'emportaré per sempre, perquè haver-lo tingut al costat. També et dic que després de que parlés ell, parlar tu era difícil, perquè era un home increïble, però sí, ja et dic, jo li estaré eternament agraïda.
Així va néixer Babulinka Books, com deies, una editorial centrada en la literatura infantil i juvenil. Per què la literatura infantil i juvenil, Mar?
Ai, mira, perquè no sé per què, però estic molt més a prop dels infants que dels adults. M'interessen molt més. Els adults estem com tots construïts, estem ja amb els nostres clixés, les nostres parceletes de seguretat, i els diàlegs amb els nens és creatiu, és improvisat, és... són persones que et poden inspirar, que et poden ensenyar molt, i sóc una gran amant de la literatura infantil, perquè a vegades potser pensem que és com per nens, però les grans obres de literatura infantil i juvenil no tenen edat. Perquè penso que els lectors avui són els lectors del demà, i com que segueixo pensant en aquella manera potser utòpica de que la literatura obre mons i són finestretes per obrir els pensaments, doncs penso que si fem bons lectors de petits, seran bons lectors de grans i tindrem una població o una ciutadania amb major esperit crític. O sigui, tot ve una miqueta d'aquí.
I d'aquest amor pels llibres, aquest amor per la lectura, que deies al principi, per fer, dic, passo a fer producte que no necessita ningú, però en el fons no sé si penses el contrari, no? Que realment ho necessitem tots necessitem de llibres, no? I de llegir, i de fet probablement aquesta pandèmia, i sobretot en el període del confinament, no?, es va descobrir com necessitàvem, doncs, de la cultura en general, no?, per sobreviure, i cultura en els termes més amplis, i per tant aquí també introdueixo els llibres, de quina manera necessitem la cultura i els llibres i la lectura i les històries per sobreviure?
Mira, penso que som, des de que som humans, que ens expliquem històries, no?, a la vora del foc, i penso que forma part de l'ADN humà, el fet de socialitzar, i fins que no vam tenir la part de lectoescritura o abans que tinguéssim una població que ja estigués fora de l'alfabetisme, la tradició oral és el que mantenia una mica les tradicions i també la sabidoria, la saviesa dels pobles. Llavors, des de sempre que ens hem explicat històries, i no imagino un món sense dansa, sense música, sense llibres, perquè és com un mirall, és com una medicina per l'ànima i per construir-nos com una estructura interna, un jo que et fa com de pilar enfront tot el que et ve de fora, no? Ens construeixen eines per enfrontar-nos a l'entorn i també per tenir una opinió al respecte, perquè penso que la bellesa, que moltes vegades ve, és una sensació que ens aporta la cultura en tots els seus sentits, no? O disciplines, la bellesa és com una forma d'accedir com a la bondat, no? I la bondat és com una manera que té la humanitat de vibrar cap al bé. Llavors, per mi la cultura és fer-nos millor i no concebeixo un món sense ella, i efectivament es va veure en la pandèmia que omplia els buits que teníem i que també hem de ser tots conscients que si volem tenir cultura hem d'estar disposats a pagar per ella i a respectar les cadenes, no?, de drets d'autor, etcètera, etcètera, i a fer l'esforç, tot i que ara estem confinats i tot ho fem online i tot està penjat, quan es pugui, a tornar als teatres, a tornar a les sales de concerts i a seguir comprant llibres i a veure espectacles, perquè ens necessiten i és un moment de tornar-los tot el que ens hi han donat a tots els creadors.
Ens necessiten i segurament els necessitem, perquè com bé deies, un món sense tot això seria un món ben gris, i una mica per protegir-nos d'aquest entorn ple de dades i actual que no és gaire positiu, i això també segurament ens ajuda a protegir-nos, no? El que dèiem, Babulinka Books obre portes sobre el món el 2013 i s'estrena amb dos llibres, La sopa de l'avi i La increïble història del nen menja paraules, que a més van tenir molt bona crítica i van tenir una molt bona acollida en aquesta estrena. Jo no sé si va costar molt triar aquests dos primers llibres amb els que presentar-se al món, Mar?
Mira, és que com que tinc la sensació interna, bueno, el convenciment que quan estàs fent el que has de fer les coses flueixen de forma natural, doncs així va passar amb la tria dels primers dos llibres. Vaig tenir la gran sort que un gran escriptor com el Mario Sats, que és argentí però viu des de l'any 78 a Valldoreix, em fes arribar La sopa de l'avi, que és una narrativa preciosa sobre un adolescent que pateix anorèxia, però és un llibre molt lluminós, tot i el tema que tracta. I com que Babulinka significa avi en rus, i el llibre es deia La sopa de l'avi, i el Mario és un escriptor que ja coneixia i admirava, no vaig triar gaire a pensar que estava predestinada a publicar aquesta obra. I el Menja Paraules va ser un llibre que va sorgir també de la necessitat de crear un llibre que permetés a pares i mares, ara tot això del tema de les emocions, no?, està com molt en voga. Llavors va ser un llibre bastant pioner en aquest sentit i era un llibre per tractar que no cal renyar, que totes les emocions són benvingudes i que no cal estar permanentment feliç ni permanentment enfadat, sinó que fluctuem entre diferents estats d'ànims i es tracta de reconèixer-los, acceptar-ho i transitar per això de la millor forma possible. Però sí, van tenir bona acollida, que és el que et dic, que jo crec que va ser l'empenta del Carles o l'ànima o el seu àngel, perquè tot ha anat molt, molt rodat, la veritat.
I, de fet, la tria de llibres que ha continuat fent la Mari, ara parlarem una mica més de la seva feina, perquè ella ho fa tot, pràcticament tot, en aquesta editorial que ha tirat endavant. La tria de llibres, com deia, ha continuat tenint èxit perquè, entre d'altres, excusa que ens ha servit per convidar la Mar avui a conversar una estoneta amb nosaltres a la ràdio, és que un dels llibres que l'editorial Babulinka Books ha publicat acaba de rebre el Premi Llibreter 2020 en la categoria de Literatura Infantil i Juvenil, que és Dunes, oi? Dunes, que és el segon...
Dunes, sí, és Dunes, Diari d'un altre estiu, que és la continuació, tot i que es pot llegir de forma... És una obra que té entitat pròpia, però és la continuació de la primera part, que es diu Duna, i que és un llibre que ha tingut una acollida... Crec que portem 10 edicions, més de 13.000 exemplars venuts, i és tot un fenomen literari fet a casa, perquè a vegades és fàcil quan compres una obra d'un autor d'un altre país que ja ha tingut molt bona acollida, doncs ja tens com una certa seguretat que el llibre pot funcionar, però jo treballo bàsicament amb talent d'aquí i intento donar molta veu a escriptors i il·lustradors que encara no han publicat mai, i un fenomen literari fet a casa, per gent de casa, i que hagi tingut aquest recorregut em fa molt feliç. I la segona part amb el premi ja és el llacet final. Estic molt contenta.
I tenim talent? Hi ha talent aquí a casa, com dius? Hi ha talent al territori per descobrir?
N'hi ha moltíssim, moltíssim. Tant a nivell d'autors, d'escriptors i escriptores, com d'il·lustradors i il·lustradores. Hi ha molt de talent, el que passa que és difícil que s'obrin portes, perquè les apostes editorials, fer un projecte editorial és costós, bueno, com tot projecte, no? I el mercat és molt incert. Realment, potser els editors grans hi tenen darrere estratègies de màrqueting i tenen estudis de mercat, però els petits, o com a mínim jo, edito perquè una cosa em fa vibrar, m'emociona i decideixo treure-ho a la llum. Llavors, no hi ha cap estudi darrere, sinó com un instint i unes ganes de compartir una cosa que a tu t'ha commogut. I llavors és difícil que t'obrin portes, però talent n'hi ha molt, passa que és dur. Sobreviure només com a autor, com a il·lustrador, desgraciadament, és complex en el nostre país, perquè les tirades són curtetes, o sigui, el nombre d'exemplars que traiem al mercat són curts, i llavors els royalties, no? o els beneficis que acaben guanyant els autors i il·lustradors per obres venudes, és difícil sobreviure, però talent n'hi ha molt.
Per tant, aquí entenc que el que d'alguna manera també reclamaries és una major inversió, creença i aposta, no?, pels llibres, no?, i pel món editorial i un major convenciment del públic en general per gastar, per invertir en això, que al final és el que deia, potser no és una despesa sinó una inversió, no?, en un mateix.
Sí, exacte. És una, bueno, penso que és una de les millors inversions que pots fer, perquè no se li acaba mai la bateria. El pots llegir tants cops com vulguis, no es queda mai penjat i a més és un regal que, si tu tens, com jo per exemple he fet, pots guardar i després compartir amb els teus fills, no? o amb nebots i compartir lectures que tu de joveneta vas fer, vull dir, és totalment atemporal. Però és complex perquè el nombre de lectors en general no creix. El que passa és que els que llegim molt, i també comprem més del que llegim. Jo crec que tots els que llegim tenim una pila de llibres que anem acumulant, perquè és com aquella sensació de quan vas a comprar llibres, quant de coneixement encara puc llegir o adquirir, no? I costa sortir d'aquest matalàs de lectors que ja tenim i adquirir-ne de nous. Llavors, penso que aquí és bàsic el que fem a casa com a pares, no? de transmetre l'amor, més que l'obligatorietat, l'amor pels llibres, i és una gran feina que s'ha de fer també des de les escoles i impulsat per les institucions, no? de fer uns grans foments de la lectura a les escoles, invertir molt en biblioteca escolar i tirar molt de les grans biblioteques que tenim, perquè tenim un teixit de biblioteques públiques i de prescriptors i mediadors de la lectura molt potents a Catalunya, però és com sempre, és tot voluntat política i és, doncs, des de dalt poder irradiar cap a baix, no?
I de biblioteques públiques aquí en Sitges no anem malament, en tenim dues, estupendes totes dues. Del que anem malament és de llibreries. Mar, com viu una editora sitgetana que decideix o que arrenca aquest projecte editorial, com viu, com porta el fet de que al seu municipi no hi hagi cap llibreria des de ja fa uns quants anys?
Doncs amb molta pena. El dia de Sant Jordi tenim les parades al passeig i sort en tenim, però no poder entrar dins la casa dels llibres o una llibreria a triar els llibres el dia de Sant Jordi, per mi és una llàstima, i no només pel fet de tenir una llibreria i poder accedir als llibres fora de les plataformes que sabem que no donen suport als ens locals, ni al comerç local, ni al talent local, ni només als quartos. És tot el que representa tenir una llibreria, perquè una llibreria és un punt de trobada, és un punt on fer tertúlies lectores, on tot això que dèiem d'engrossir el teixit de lectors, fer clubs de lectura des de ben petitets, fer maridatges, que som una terra de vins, maridatges i vins, poesia, i pot ser un punt de trobada meravellós i un espai on interconnectar-nos i d'allà on poden sortir sinergies precioses, no? Llavors, no només és poder accedir als llibres, aquí, sinó tot el que ens aportaria tenir una llibreria, però amb els marges que donen els llibres, perquè dins de la cadena del llibre són molts agents els que hi participem, el problema bàsicament és un tema de costos i de lloguers. I llavors és una pena que no en tinguem una. Sí,
sí, que la competència, diguem, és molt dura perquè ha de competir amb la indústria immobiliària, no? Amb el sector immobiliari, perquè és, segurament, si més no, pel que ens han explicat llibreters que van intentar en el seu dia mantenir oberta i obrir una llibreria a Sitges, i alguns que fins i tot ho van aconseguir durant un temps, el pitjor, el hàndicap més important és el preu de lloguer dels locals, que és molt difícil d'assumir per un llibreter, que el que deies, no? Que el marge que li dona de benefici al llibre és petit i per tant hauria de vendre una quantitat de llibres ingent i que malauradament no es ven, no?
Sí, exacte. Bàsicament és exactament el que has dit. El marge no dona per poder pagar lloguers dels imports que tenim al nostre municipi i a d'altres, eh? Llavors, bueno, és un tema també de... No sé de quina hauria de ser la solució, però si com a poble en volem una, doncs potser hi hauria d'haver-hi aquí un ajut que vingui d'algun tipus que ens ajudi a impulsar aquest projecte, que igual que tenim un CAP i és l'assistència primària pel cos, necessitem una llibreria que és l'assistència primària per l'ànima.
Doncs queda aquí la petició d'aquesta editora, de Mar González, que arrenca amb Babolinka Books ara fa pocs anys, i no sé, dedueixo pel que expliques que la part més bonica de la teva feina és aquesta recerca de l'obra, no? I aquest poder gaudir d'obres que encara no han vist la llum, no? I poder fer aquesta tria, no? I trobar doncs, tresors tan meravellosos com aquest d'unes que acabava de guanyar aquest premi llibreter de Muriel Villanueva, oi? No, ho dic bé? Que és l'escriptora. I quina és la part més difícil, Marc? Quina és la part més complicada? Perquè aquesta editorial ets tu.
Sí, aquesta editorial, exacte, és tot jo. I precisament el que em costa més és trobar temps i espai de qualitat, perquè de temps i espai a vegades en tens, però de qualitat no, per dedicar-me a la part aquesta d'edició, que refet és la part més important perquè és l'eix vertebrador de l'editorial, no? L'ADN de tot el que publiques. Però clar, hi ha tanta paperassa... drets d'autor, presentacions, fires... Bueno, a les fires les fem per Zoom, que és per tallar-se les venes. Tota la part de gestió de venda de drets internacionals, subvencions... És tot, 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 tot. Llavors, la part més desagraïda és que els números. Perquè no en soc gens de números, per això soc editora, perquè m'agraden les lletres. Però ha arribat un moment també que... El preu del mercat és el que és. Encara que necessitis tenir un marge superior, no pots pujar el preu. I altres opcions, com per exemple imprimir fora de Catalunya o d'Espanya, que per exemple anar a imprimir a Àsia, no? Et donaria increment del marge. També és un tema de principi empresarial, que no, jo vull donar feina aquí, vull que els impostos es paguin aquí. Llavors, per aquí tampoc no puc engruixir el marge. Per tant, ja al final els números m'han deixat de preocupar, en el sentit de centrar-me en fer bona literatura, en donar-li recorregut, que aquest també és un gran tema que els editors tenim sobre la taula, de es publica en excés, ningú pot assumir la quantitat de llibres que es publiquen, ni els llibreters, ni els lectors. Llavors, potser es tracta de publicar menys i de més qualitat, i llavors la feina ben feta al final sempre dona resultats.
Una mica, per tant, està... aquest és un fenomen, no?, que el podríem traslladar a qualsevol àmbit de la vida, no? Aquest del més quantitat, o sigui, menys quantitat i més qualitat, no? Que és aquest ritme frenètic en el que ens hi hem vist abocat durant les últimes dècades, podríem dir, no? En aquest fenomen del low cost, de molt constantment canviant, no?, i sense tenir massa en compte la qualitat, i pel que expliques, el món dels llibres també ha entrat en aquesta dinàmica.
Sí, sí, és una dinàmica que no som l'excepció. Evidentment, quan més llibres treus, la injecció de diner que ingresses és proporcional, perquè realment quan hi ha realment, quan treus la novetat, és quan la diàspora del llibre és més gran i la col·locació en llibreries és superior, no? Però jo crec que hauríem d'aspirar a fer llibres que estiguin fets i pensats perquè perdurin, no llibres que siguin a una conjuntura puntual, que cada vegada es cal, eh? Però en general parlo de la ficció, no? La no ficció sí que pot tenir moments com ara, no? Que estan sortint llibres sobre la pandèmia a Mansalva, però parlo de la ficció, que és el tema que jo treballo, intentar fer ficció atemporal, ficció de qualitat i intentar treballar sempre amb llibre de fons que pugui quedar sempre al fons de l'armari de les llibreries i de casa. I en realitat, com bé deies, ens ho hauríem d'aplicar a tot, no? A tota la nostra vida, a intentar anar cap a això, cap a la qualitat i no cap a la quantitat.
Aquest excés de publicacions ve donat també d'alguna manera en què, no sé si dir-ho així, que ara hi ha molta gent que es pensa que tothom pot fer un llibre?
Ai, quina pregunta m'has fet!
Perquè és que no sé, clar, què em diu una editora? Tothom pot fer un llibre? Però, clar, veiem molta gent que fa llibres i que no són escriptors, no? Ni escriptores.
Aviam, escriure un llibre és una cosa molt difícil de fer. I aquí també entra el tema de l'autoedició. Llavors, els editors existim, penso, perquè quan tu has fet una creació i portes treballant-hi un any, dos, els que hi hagis estat, o a vegades és més ràpid, eh? Però quan, és com quan tu costa veure els defectes dels teus fills, no? Doncs quan tu has fet una obra, costa veure els defectes. Llavors, un editor no és res més que una persona que veu l'obra de zero i és capaç de polir-la. No és canviar-li l'essència, sinó polir-la perquè arribi rodona. Llavors, els processos d'autoedició manquen d'aquest procés que converteix en potser una bona llavor en bona literatura. Llavors, jo penso que l'edició, la figura de l'editor, que també de vegades s'està perdent, penso que la figura de l'editor en origen, l'essència, és aquesta, és acompanyar a l'autor o l'autora perquè l'obra acabi sent tot el més perfecte que sigui, l'experiència lectora sigui el més sacsejant possible, no? I clar, tothom pot fer un llibre? Potser sí, si algú pot acompanyar-lo en aquest procés. Penso que hem de tenir... Bueno, clar, cadascú sabrà, no? Potser els metges també diran que, jo què sé, que l'homeopatia no és medicina, no? Aquí hi ha visions de tota mena, però jo que estimo tant els llibres i que he vist els processos de creació des de dins, és una cosa molt sèria, és una cosa molt sèria. I escriure per nens, que hi ha molta gent que diu, ai, doncs començaré a escriure llibres per nens, que és més fàcil i és més curt. Que no s'equivoquin, que els nens són uns lectors molt exigents i que els adults a vegades encara tenim allò de m'he d'acabar el llibre, per què? Perquè me l'he comprat i me l'he d'acabar. Els nens tanquen el llibre, no el tornen a agafar mai més i no hi ha filtre.
No, a més és així, perquè els nens llegeixen dues línies i si no els agrada, allà es queda. Els adults moltes vegades fem com més l'esforç, no? Vinga, va, vaig a seguir una mica més, una pàgina més. A mi, per exemple, em costa molt... no acabar un llibre, encara que no m'agradi. És una cosa que he pres fa poquet a dir, si no m'agrada, no m'agrada, ja està, ho accepto. Tenia la sensació que l'esforç que havia fet fins on havia llegit estava llançant a la basura, no? I els nens és veritat que si no els agrada, no els agrada i prou, i en busquen un altre. Mar, aprofitant que et tenim aquí, que queden encara uns minutets, i que estem parlant de literatura infantil i juvenil, que és el que tu et dediques, el que es dedica a aquesta editorial. Va, parla, ens recomana'ns algun dels llibres que tens tu a l'editorial, o els que tu consideris que són bons llibres precisament per endinsar als nens, a la canalla, o als joves, perquè de vegades entren de més grans, no?, en aquest món de la lectura.
Doncs bé, de Babolín que us he de recomanar pels lectors d'entre 9 i 12 anys, 9 i 13, Duna i Dunes, precisament per guanyar el Premi Llibreter i perquè si teniu lectors d'aquesta edat una mica mandrosets, sé de forma fehaciente que lectors mandrosets, fins i tot quan s'anaven de cap de setmana, posaven a la bossa els llibres perquè no podien parar de llegir-los. Per tant,
Que és un fet habitual, entre els 9 i 12 anys que tinguin mandra per la lectura.
Sí, perquè entren ja coses en joc que fins als 9 tens sota control i diguéssim que dels 9 als 12 entren, la vida entra, no? Entra a dins d'ells i és normal que els interessos s'ampliïn i que la lectura perdi pes, però si hem fet un... Si hem picat pedra de petitets i hem fet bona feina i hem llegit bons llibres i els hem acompanyat, potser se l'allunyen, però hi tornaran, segur.
Mar, i com... Perdona, et faig ara un petit apunt. I com... Has dit, si hem picat pedra, entenc que estàs referint aquí als pares, no? És a dir, si hem fet tota aquesta feina d'acompanyament, com l'hem de picar aquesta pedra? Perquè abans també has parlat des de la no obligatorietat, no? És a dir, intentar no obligar, i des de l'amor, no? I traslladar l'amor per la lectura i no l'obligatorietat a la lectura. Com ho hem de fer? És a dir, algun consell per aquests pares i mares que tinguin ganes de que els seus fills comencin a llegir i ho facin amb estima i s'aficionin a la lectura, però que els costa, que clar, que la competència és molt dura, no? Perquè tot el món dels videojocs, de les consoles, tot aquest món digital realment és complicat i de fet moltes altres competències, no? Com, dona'ns algun consell.
Bé, el primer consell és que ens vegin llegir, no? Perquè és com allò, diem, de, no? Si vols que facin alguna que per tu és important, que ells vegin que realment per tu és important i que no sigui només de boquilla. Això per començar. Després, importantíssim, una bona tria de llibres. Si volem que s'enganxin a la lectura, els hem de posar bon material a les mans. I això passa per anar a les biblioteques estupendíssimes que tenim aquí a casa nostra o a llibreries especialitzades en literatura infantil i juvenil, que el més apropet que tenim és la Mulassa, per exemple, de Vilanova, i que ens aconsellaran bé, perquè si la llibretera coneix els gustos lectors o llibreter dels nostres fills, anirem encertant, i és la manera inequívoca de que es vagin construint com a lectors. I després, acompanyament. Això de vés a llegir, fins i tot quan ja llegeixen sols, no deixem mai de fer la lectura en veu alta. És meravellós. Encara que jo, per exemple, ara en tinc un de 3 i en tinc una de 9. Llavors, amb ella llegeixo unes estones, ella llegeix sola i a la nit compartim un llibre amb el petit, no? Perquè és aquest moment de la vivència positiva envers la lectura que farà que ells al final trobin a la lectura un espai d'acolliment, no? Que és el que han viscut des de petits. I després amb els lectors més joves penso que és fonamental la bona tria, llegir nosaltres abans el que els hi donem, perquè aquí entra molt temes de màrqueting i a vegades els hi cauen a les mans coses que no els hi haurien de caure, és a dir, llegir nosaltres...
De la mateixa manera que moltes vegades mirem programes, no? O vídeos de YouTube on ens interessem una mica pel que hem de mirar a la tauleta abans de deixar-los mirar lliurement, no? Doncs fer-ho igual amb els llibres,
Clar, però és que a part, si has triat un llibre potent, després el pots comentar amb l'adolescent, que això és el que mola, que la literatura t'obre finestres que potser tu com a pare o mare no t'atreviries i a través de la lectura pots crear uns debats interessantíssims i llavors ells també poden trobar un sentit a llegir, que ho estan compartint amb tu. A vegades, no, a vegades et diuen no, jo passo, jo si tu llegeixes a mi no m'interessarà, no? Vull dir, també cadascú sap a l'adolescent que té a casa. Però jo diria que és fonamental que siguin temes que els interessin i per això és fonamental tenir bons prescriptors a prop que saben que són els llibreters especialitzats, de veritat. És que igual que anem a un metge especialista amb cada dolència, doncs els llibreters especialistes en LIG, literatura infantil i juvenil, són els que millors us poden acompanyar. Si comenceu a comprar així, veureu que els resultats canvien molt.
D'acord, doncs vinga, prenem notes. Seguim amb les recomanacions, Marc. Ens has recomanat d'una i d'unes pels lectors d'entre 9 i 12 a 13 anys, més lectures per animar els nens i els joves a entrar en aquest món de la lectura.
Us he portat una recomanació molt nadalenca que es diu El secret del Nadal, de la Galera.
Sí.
Que està escrit per Oriol Canosa, que és un autor que és també de Babolinka, però que és un... És un autor que és excepcional perquè té una manera de crear les històries amb molt d'humor. Ell és una persona que està molt a prop també del pensament infantil amb el millor enfoc possible. Vull dir que és molt net, és molt fresc i té molt sentit de l'humor i penso que els nanos s'ho poden passar molt bé.
Per quines edats, Mar, aquest del secret del Nadal?
Aquest del secret de Nadal jo penso que pot estar dels 4 en amunt. Perquè els més petitets, Penso que són més aquests llibres de tres cap a baix, estem amb llibres més d'experiencials, de toca a toca, per exemple, Combel és una gran editorial d'aquí a casa que fa coses meravelloses en aquestes edats, però encara no us he portat recomanacions en aquesta franja perquè penso que és un altre tema i a més no el toco, però us he portat unes recomanacions per nosaltres, pels adults.
Ah, vinga, perfecte.
Que també podeu compartir amb els adolescents, si voleu, que és una col·lecció meravellosa per aquells que sempre diuen no llegeixo perquè no tinc temps. Doncs us he portat una col·lecció meravellosa que es diu Petits Plaers, de l'editorial Viena, que és una meravella perquè són això mateix, són petits plaers, una selecció de novel·les breus dels grans autors del segle XX. Llavors podeu trobar el Pirandello, podeu trobar Chekhov, podeu trobar el Stevenson, és a dir, que és una manera molt fàcil d'entrar a grans autors en poc temps, sense excuses, i per exemple l'últim que jo m'he llegit és El viatge de Luigi Pirandello en traducció de Narcís Comadira,
sí,
que és una delícia.
El gran Narcís Comadira. Mare meva, sí, sí. Doncs que ens apuntem, aquesta col·lecció Petits Plaers perquè no hi hagin excuses, que moltes vegades, no, les excuses les posem els propis pares, no? I de fet, moltes vegades, això comentaves, deies aquest primer consell de que ens vegin llegir, això és com lo de menjar verdura, no? Ah, obligar el fill a menjar verdura. Quan no en menges mai, tu com a mare, és difícil, no? És a dir, t'ha de veure menjar tu el bròquil o...
Però això que deies de que els obliguem a menjar verdura pel seu bé, també és un tema. La lectura ha de ser plaer, però aprendre a llegir és difícil. Llavors, s'ha de trobar aquest equilibri entre has de llegir, però no t'obligo perquè t'ha d'agradar. Vull dir, és un equilibri, però llegir costa.
Ens ho apuntem com a repte del 2021. Mar, moltíssimes gràcies, molta sort amb Babulinka Books i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, Carola. Bon Nadal a tothom.
Igualment.